Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Bon vespre, us informa Rafa Sanahuja. L'escriptora Isabel Clara Simó ha mort aquesta matinada a l'edat de 76 anys a Barcelona, ciutat on residia, considerada la degana de les lletres catalanes, ens deixa un extens llegat integrat per més de 50 llibres. A més, va ser una autora compromesa amb els Països Catalans, una escriptora que es caracteritzava per no tenir pes a la llengua i que va lluitar per la llibertat, la situació de les dones i la infància. I en plena política, avui dia molt intensa a Brussel·les, on Carles Puigdemont i Toni Comín s'han estrenat al Parlament de la Unió Europea, tot i que no han intervingut en el seu primer ple. Sí que han arribat molt aviat, a les 2 de la tarda, i el ple ha començat a les 5 de la tarda. Ha estat la seva primera sessió al Parlament Europeu després que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea els va garantir la immunitat com a eurodiputats. El president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, entre d'altres, han acompanyat Puigdemont i Comín en la seva estrena. Per cert, que a l'entrada de la cambra l'expresident ha tingut paraules de record i de suport per Oriol Junqueras i ha dit que l'exvicepresident també hauria d'estar amb ells. I encara en plena política, aquest matí han pres possessió els 4 vicepresidents del nou govern de Pedro Sánchez i els seus 18 ministres. Ha estat en un acte davant el rei on un per un els ministres han jurat o han promès el seu càrrec. I canviem radicalment de tema perquè l'Euromed ja no passa ni para a l'estació de Tarragona. A partir d'ara, els tarragonins que vulguin utilitzar aquest servei hauran d'anar fins a l'estació de Camp de Tarragona, a 12 quilòmetres de la del centre. La ciutat de Tarragona, que ja va veure com l'AVE passava de llarg, ha perdut aquesta connexió ràpida amb Barcelona i el País Valencià. El motiu és l'entrada en servei aquest dilluns d'un nou tram de variant del corredor mediterrani entre les estacions de Camp de Tarragona i Vandellós, l'Hospitalet de l'Infant. I en plena religiosa, us recordem que l'Església celebra del 18 el 25 de gener, la setmana de pregària per la unitat dels cristians amb el lema «Ens tractaren amb una humanitat poc corrent», una frase que correspon al Fets dels Apòstols. I fins aquí l'actualitat. Continua la programació a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posant Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
Radio Estel.
Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit, amics i amigues. Des d'aquest programa ens sumem avui a totes les felicitacions pel nou any que des de Ràdio Estel us hem anat traslladant. Però com que el nostre espai va fer festa dilluns passat, Reis, l'Epifania del Senyor, comencem avui això, traslladant-vos els nostres millors desitjos per aquest 2020. Els nostres pastors parlaven ahir a les seves cartes dominicals de diferents temàtiques pastorals i socials. Per exemple, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, reivindicava en el seu escrit la necessitat de la memòria, perquè, apel·lant a l'esperit del missatge del Papa Francesc per aquesta recent Jornada Mundial de la Pau de l'1 de gener passat, recorda que la història ha de ser contínuament recordada, ja que els fets succeïts són sempre susceptibles de repetir-se i, precisament per evitar-ho, cal tenir present aquesta història, diu. I es pregunta com es pot construir un camí de pau. proposa al cardenal Omella meditar la proposta del papa, que diu: hem de buscar una veritable fraternitat que estigui basada en el nostre origen comú a Déu i promoure un diàleg convençut d'homes i dones que busquin la veritat més enllà de les ideologies i opinions discrepants. Acaba també expressant l'arcabisbe de Barcelona el seu desig en forma de pregària que tots siguem capaços d'acollir l'esperit de comunió perquè ens deslliuri d'encasellar l'altre pel que va poder dir o fer i perquè ens doni la força per tenir-lo sempre en compte. D'alguna manera, diferents situacions que han passat aquests últims dies al món, com són les repercussions de l'assassinat d'un important general iranià a mans dels Estats Units en un atac a l'Iraq, hem de reflexionar molt sobre aquesta connexió entre memòria més recent o més remota i pau i reconciliació. I d'altra banda, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, s'avança a l'esperit de la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians, que començarà dissabte vinent. Diu a l'inici de la seva carta pastoral d'ahir que refer la unitat és un deure de l'Església i de cada petita comunitat cristiana, alhora que recorda que va ser una de les finalitats principals del Concili Ecumènic Vaticà II. Monsenyor Planelles afegeix que era necessari, ja que Jesús va fundar una única església i, en canvi, al llarg de la història, els cristians s'han dividit. Ja al final, l'arcabisbe de Tarragona assegura que tots els cristians hem de pregar per obtenir la unió que Déu vol. Conèixer, acollir i ajudar els cristians d'altres esglésies és un bon inici de cara a la unitat. I nosaltres, des de la veu de Càritas, fent nostre aquests missatges perquè tenen una gran connexió amb el compromís comú i eclesial de la caritat. Avui la diòcesi de Vic és protagonista. Després d'una reflexió inicial, conversarem uns minuts amb Coral Vázquez, coordinadora de projectes de Càritas a l'Anoia Segarra, un arxiprestat que té en marxa des de fa 12 anys una llar d'acollida a dones que han estat víctimes de la violència masclista, moltes vegades amb fills o familiars seus. Ens explicarà el que és aquest projecte i el canvi de gestió que queda en mans exclusivament de Càritas a partir d'aquest 1 de gener passat. I el testimoni serà avui molt especial perquè reviurem el que els nens han tingut com a il·lusió a les seves cartes als patges reials aquesta vigília de la Festa de Reis. Ara fa tot just una setmana aproximadament, 8 dies. Ens recollirà alguns d'aquests testimonis Jordi Julià, de l'equip de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. Tot això amb les notícies, l'agenda i una mica més us acompanyarà com cada dilluns a aquesta hora fins a les 9. Salutacions avui del Toni Huguet a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, també el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la caritat.
La reflexió és avui de Fran Quirós, secretari tècnic de Càritas Diocesana de Vic. Fran Quirós, bona nit, endavant.
Bona nit. Avui, abans de compartir-vos el projecte i testimoni de Càritas Diocesana de Vic, que té Igualada, sobre la llar d'acollida de dones que han patit violència de gènere, convé fer una reflexió sobre aquesta situació. En primer lloc, cal dir que Càritas sempre ha estat al costat de les dones. També cal dir que, encara que s'han donat passos importants pel reconeixement dels mateixos drets entre homes i dones, malauradament, avui encara ens trobem en el nostre treball diari amb algunes conseqüències de la desigualtat per les dones, que pateixen les dones, així com les oportunitats i una major vulneració dels seus drets o dificultats en l'accés dels mateixos. Per això, l'acció que Càritas desenvolupa amb les dones que pateixen exclusió i vulneració té com a objectius millorar les condicions de vida, acompanyar-les per tornar a ser protagonistes de la seva pròpia vida i garantir l'accés als seus drets. Càritas ofereix atenció social, jurídica i psicològica, també espais de dinamització comunitària, programes d'inserció i de desenvolupar projectes de violència masclista. Programes adreçats a dones que han vist vulnerats els seus drets de manera molt greu. Càritas repulsa tot acte de violència que atenti contra la dona i considera que la violència no és una qüestió de gènere o de família o domèstica, sinó que implica una major problemàtica de dimensions polítiques i socials que com a tal requereixen de respostes i actuacions efectives que siguin d'utilitat per les protagonistes d'aquesta trista i dura realitat. De milers de dones que pateixen aquestes injustícies que fan que destrueixin il·lusions, somnis, projectes, inclús la pròpia vida. Càritas ofereix escolta, acompanyament, formació i recursos amb l'objectiu de transformar aquesta violència, el dolor i el patiment en font de vida i esperança. El Papa ens recordava l'any passat que s'ha de fomentar les relacions justes i equilibrades que s'han de basar en el respecte i el reconeixement mutu en la que cadascú pugui expressar la seva identitat de manera autèntica. Per tant, tenim present aquestes paraules del Papa. És important que Càritas, que les persones cristianes, adaptem una nova mentalitat, que siguem sensibles a la realitat d'avui, que rebutgem tot tipus de violència, que posem en el nostre centre a la persona que pateix, especialment a les dones, i finalment tenir molt present la dignitat i la igualtat de les persones com una expressió de fidelitat evangèlica. Gràcies, bona nit.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Dins la presència de Càritas Diocesana de Vic, avui en el nostre programa, el primer de l'any 2020, volem endinsar-nos en el treball que fa concretament l'Arxiprestat de Noia Segarra. Aquesta Càritas Arxiprestal té en funcionament des de l'any 2007 la llar d'acollida a dones amb els seus fills i filles que han estat d'una manera o d'una altra víctimes de la violència masclista. Ja són 12 anys de gran projecte, però coincideix que ara, coincidint amb l'inici de l'any 2020, des de l'1 de gener passat, canvia el model de gestió. En parlem de tot plegat amb la coordinadora de projectes de Càritas Arxiprestal de Noia Segarra, Coral Vázquez. Ens escolta ja. Coral Vázquez, bona nit i bon any 2020.
Bona nit i bon any.
Com està? Com estan la comarca de l'Anoia i la Segarra, les comarques aquestes que pertanyen a la diòcesi de Vic?
Bé, bueno, des de Càritas treballant en les comarques que ens pertoquen, com sempre, sense parar, dedicats a tot un plegat de projectes socials i adreçats a les persones més vulnerables de les nostres comarques.
Sí. Ens pot explicar una mica o recordar, ara comentàvem que ja havíem parlat en aquest programa d'aquest gran projecte de la llar d'acollida, però no està de més que ens ho recordi. Què és aquesta llar d'acollida?
Sí, és un projecte que neix a la comarca de l'Anoia ja a l'any 2007. Era una necessitat que es detectava per diferents serveis de la comarca en aquell moment d'un espai d'acollida i d'acompanyament a dones, de vegades soles i de vegades acompanyades dels seus fills i filles, que havien patit o havien estat víctimes de situacions de violència masclista en el seu domicili per part de la seva parella, i necessitant, doncs, això, d'un espai d'acollida i acompanyament, amb un suport educatiu, amb un acompanyament algunes hores del dia, perquè en aquell moment no existia aquell recurs aquí a la comarca. En aquells moments, Càritas, que disposava d'un pis on podíem dedicar-ho a aquest projecte, doncs va pensar que podia donar resposta a aquesta necessitat, i és així com va començar el disseny del projecte. La presentació als diferents altres serveis va ser acollit amb molt bona manera amb tots els altres serveis, i és així com va començar, al març del 2007.
Molt bé. I, per tant, ja a punt de complir el 12è aniversari, es produeix una modificació, una reforma que pel pas del temps segurament és necessària. En què consisteix aquest canvi del model de gestió?
Sí, la veritat és que el projecte sempre ha estat un projecte de Càritas i va començar l'any 2007 de manera autònoma, de la Càritas amb el projecte, però al cap d'uns mesos ja es va subscriure un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Anoia, de manera que el Consell Comarcal aportava algun personal a la llar, val? El personal educatiu. El que ha passat ara, el que passa el 2020, en inicis del 2020, és que canviem una mica el model de gestió i és un projecte que passa a ser gestionat 100% des de l'entitat, des de Càritas. Això, a banda de que puguem subscriure algun tipus de conveni amb alguna administració local o inclús amb el Consell Comarcal, però ara la gestió directa i la gestió del personal també directa i de tot el projecte ha passat a ser des del gener del 2020 de Càritas.
I com està ara mateix la llar? Quina capacitat té? Ens pot fer una petita radiografia de com és aquest gran centre d'acollida on segurament moltes persones poden trobar des d'una petita llum fins a una gran llum en la foscor d'aquestes situacions terribles, no? Com són les de violència masclista.
Sí, el projecte és un recurs d'urgència, per tant, és un recurs on les dones, en principi, només estan uns dies, en el moment que surten del domicili, que han patit la situació de violència o han denunciat, poden ser derivades per serveis socials, per serveis especialitzats o inclús per els Mossos d'Esquadra, si hi ha hagut una actuació de Mossos d'Esquadra i una denúncia per part de la dona, i acudeixen a la llar i, en principi, és un recurs on es fa un primer diagnòstic, una primera contenció i acompanyament a la dona en aquell moment que ha hagut de sortir del domicili. Es fa un pla de treball a curt termini amb també la treballadora social de referència de l'Ajuntament d'on és derivada la dona, i des d'aquí es marca doncs una mica el recorregut, el camí que vol fer la dona un cop ha deixat la situació, la relació de violència, i una mica es tranquil·litza i pot pensar amb més claredat cap a on vol tirar amb la seva vida i a la dels seus fills, si és el cas que ve acompanyada dels seus fills. Per tant, és un recurs, ja et dic, de pocs dies d'estada, que sovint s'allarguen, aquest període d'estada s'allarga perquè no tenim altres recursos, malgrat, desafortunadament, els recursos d'habitatge no som els que voldrien en el nostre país, i de vegades això és el que està costant més. Igualment, les dones, fins que no tenen un recurs de sortida, no abandonen la llar, i en aquest recurs estan acompanyades, doncs, no les 24 hores del dia, sí que és un recurs que està de guàrdia les 24 hores del dia, 365 dies de l'any, per tant, es pot derivar una dona en qualsevol moment, però sí que només estan acompanyades les hores més imprescindibles, no?, per fer un acompanyament òptim, no tot el dia, ni tota la nit estan acompanyades, però sí que es valora en cada cas l'acompanyament o el suport que necessiten.
Quina és la reacció d'una dona que és acollida i que es troba en aquesta llar? Se senten protegides, encara continuen, suposo, espantades, almenys en part? Com és aquesta vivència? Suposo que cada cas és un món, però segurament ens pot comentar alguna o algunes històries.
Sí, ja ho has dit tu mateix. Cada cas, cada dona té una història diferent i té unes circumstàncies diferents. Però sí que hi ha com un tema comú amb totes, que és que quan arriben a la llar, arriben després d'una situació de crisi, de violència, i arriben dos espantades, on el primer de tot és saber fer-los arribar que aquest espai és un espai de protecció i de confidencialitat. Això és com la norma bàsica, no?, de la llar d'acollida, el tema de la protecció, de la confidencialitat. Ningú, excepte els serveis més propers, saben on està ubicada la casa, i doncs que elles se sentin segures per poder anar prenent decisions, i sobretot que ho facin des de la seva autonomia, no?, que siguin elles mateixes. Desafortunadament venen de situacions on la violència masclista, doncs, no, que han viscut en parella, no, no els permet prendre decisions, al contrari, no? Les seves ales han estat una mica doncs, trencades i es tracta de que aquí es vagin empoderant per anar prenent les decisions en el futur. Mm-hmm. Per tant, en aquests primers moments sí que és una situació de crisi on elles estan molt vulnerables i es tracta d'estar al seu costat, de reforçar-les i de que entenguin que és a l'inici d'un llarg camí, que segurament també intentem ser realistes amb elles, que moltes vegades doncs, està ple de dificultats perquè no és fàcil, però bueno, entenent que serà millor no?, que continuar vivint la situació de violència que estaven vivint a casa seva.
Avui ens acompanya des de la primera part de la veu de Càritas i de la mà de Càritas Diocesana de Vic, Coral Vázquez, que és la coordinadora de projectes de Càritas a Noia Segarra, un arxiu prestat que té des de fa 12 anys gairebé la llar d'acollida a dones maltractades o víctimes de la violència masclista i que moltes vegades van també amb fills i filles. Tenen uns dies de consol i com és el trampolí de la llar per a després? Després ja poden ser derivades amb accions judicials o el que sigui cap a altres llocs, aquestes dones? Què és el que passa després?
Sí, sí. Un cop que ingressen a la llar, un tema important, una dada important que no he comentat, és que les dones poden ingressar a la llar hagin posat denúncia o no hagin posat denúncia, perquè entenem que la denúncia és un procés o és un tema que la dona ha de tenir molt clar, però si des dels serveis especialitzats han detectat i és obvi que ha viscut una situació de violència, pot entrar igualment en el recurs. No? A partir d'aquí, com he dit abans, es fa un pla de treball i també en cada cas és diferent la derivació posterior. No? Aquests dies que hi ha a la llar ens ajuda a les professionals de dins de l'equip educatiu de dins de la llar, tant com als professionals de fora que han derivat, de serveis socials, dels espais de salut i tal, per fer un diagnòstic amb la dona i per saber quina és la millor resposta de cara al futur. No? De vegades la resposta és anar a una casa de llarga estada, on amb una recuperació ja de 6 mesos o un any, perquè necessiten més suport, d'altres vegades a pisos pont de suport, que són més autònoms, perquè considerem o hem fet l'anàlisi de que aquella dona és més autònoma, i de vegades pues, la seva opció és, sovint són dones estrangeres, o tornar al país d'origen, o inclús marxar del territori i anar a una altra ciutat on tenen familiars, i inclús en algun cas on la resolució judicial ha estat favorable i ha donat a l'ús del domicili a la dona i s'ha activat un ordre de protecció i es considera per tots els serveis que la dona doncs, no patirà risc si torna al seu domicili, que també haig de dir que aquests són els menys casos, doncs també sovint, a de vegades, tornen al domicili. Eh? Uh-huh. Però ja ha activat un circuit de protecció amb aquella dona o amb aquella família.
Bé, la capacitat de la casa és lògicament limitada. Quantes dones poden coincidir els dies que corresponguin?
Sí, sí, no ho he comentat
no
abans.
No es preocupi.
Sí, és un recurs petit, llavors poden coincidir fins a 3 dones. És un recurs de 8 places, val? Uh-huh. Llavors pot ser, si som dos famílies grans, pues seran 2, de vegades una, depèn, però fins a 7-8 places.
Mm-hmm. I sempre l'àmbit és, evidentment, aquestes dues comarques en el seu territori integrat a la diòcesi de Vic, no? Des d'Igualada...
Sí, està ubicat en el territori, el que passa que sí que és veritat que donem resposta, estem dins de tots els recursos de violència, també una mica dins del circuit que té la unitat de violència de la Generalitat de Catalunya, mm-hmm. i si tenim plaça, també acollim a persones d'altres comarques, d'arreu del territori català, perquè entenem que de vegades aquestes dones han de fugir, han de marxar del seu territori i ser acollides en un espai doncs, més llunyà, no? I a l'inrevés, hi ha dones d'aquí de la comarca que per motius inclús de seguretat no poden ni estar en una altra, en la nostra, i han de marxar fora. Llavors, també hem donat resposta a dones de fora de la comarca, eh? Diguéssim que està obert, són prioritàries les dones del territori, perquè evidentment és un recurs d'urgència i de, no, i és el més proper, però sí que és veritat que també hem donat resposta a casos d'arreu del territori català.
Avui, aprofitant que ens acompanya uns minuts Coral Vázquez, coordinadora de projectes de Càritas Arxiprestal a Noia Segarra, dins de la diòcesi de Vic, li volem preguntar una mica pel funcionament d'aquesta Càritas Arxiprestal. Aquesta llar és un projecte important, però segur que no és l'únic, oi? Com s'organitza la Càritas a les parròquies d'aquesta zona del Bisbat de Vic?
No, no, aquest és un dels projectes de Càritas aquí a l'Arxiprestat, a Noia Segarra. Com en totes les Càritas, tenim un servei d'acollida i acompanyament a totes les persones que arriben a Càritas demanant algun o expressant algun tipus de necessitat social. Són ateses des del servei d'acollida i acompanyament. Una treballadora social, doncs, els hi fa tot l'acompanyament. I també tenim tot el servei d'orientació laboral, on hi ha les persones que tenen dificultats per trobar feina, doncs també se'ls fa un acompanyament per part d'una orientadora laboral, o s'han derivats a diferents projectes de Càritas, que alguns són pretallers laborals, més per treballar hàbits i competències laborals, i altres més ocupacionals, no? Com doncs, el curs d'auxiliar de cuina o un curs d'auxiliar d'atenció sociosanitària. Vinculats a tot això també tenim els cursos de llengua castellana i catalana, que són per reforçar i facilitar la comunicació, sobretot en aquest cas a persones de migrants que arriben i que necessiten reforçar el tema de la llengua. I ara, que en tot cas, em deixo alguna cosa més, però ara en tot cas segurament que és motiu per un proper programa.
Segur.
De cara a 2020 també obrirem un recurs d'acollida també per a homes sols que tenen dificultats d'habitatge.
Doncs déu-n'hi-do, això no s'atura perquè malauradament hi ha molta necessitat. El conjunt urbà més gran és Igualada mateix, però hi ha altres ciutats i altres nuclis rurals de la zona on segur que també es detecten problemàtiques i que cal afrontar. Des de Càritas no hi ha cansament, no hi ha motiu per fer pausa, això és permanent. Bé, doncs avui, si m'ho permet, Coral Vázquez, podem recordar que el contacte de Càritas Arxiprestal de la Noia Segarra és el telèfon 93-803-2747. Allà es pot trucar, suposo que bàsicament en horaris d'oficina, per dir-ho així, no?
Sí.
I l'adreça electrònica igualada@caritasbb, que vol dir Bisbat de Vic, caritasbb.cat.
Això.
Doncs gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts. I potser li volem demanar, ara que hem començat un nou any i després d'una campanya de Nadal que ha tingut com a lema les Càritas amb seu a Catalunya aquesta bonica frase ja molt coneguda, tots tenim un àngel, quin missatge oferiria als oients des de la seva experiència d'acció i de treball amb Càritas?
Bé, jo el que reconforta de treballar a Càritas és tota la gent, tant professionals com persones voluntàries, que donen part del seu temps, no?, per estar al costat dels altres i ajudar els altres. Doncs els desitjos pel 2020 són aquests, no?, que continuem formant part d'aquest gran equip que és Càritas, que estem acompanyant a la gent que més necessitats té, no?, i que també sabem entre tots que aquestes persones que acompanyem puguin participar de manera més activa del que és la comunitat de Càritas, no?
Aprofitem també per anunciar, i segur que l'afecta a vostè d'una manera o d'una altra, que la trobada bianual de Càritas Catalunya es farà aquest any 2020 a Vic, precisament, no? I per tant, la diòcesi de Vic serà anfitriona de la trobada de Càritas Catalunya aquest any. També més feina, no?
Sí, sí, sí. Aquest any és una trobada anual de formació que es fa itineràriament, de manera itinerant per diferents Càritas diocesanes de Catalunya, i aquest any, a l'abril, diria que és el 18 d'abril, Uh-huh. Ara sí, crec no que és preocupi. El 18 d'abril.
El 18 d'abril dissabte.
Es realitzarà no? sí. a Vic. Hi ha tota una comissió de persones també, voluntàries, que estan doncs, dissenyant i programant una jornada que jo crec que pot ser molt maca.
Molt bé, doncs hem parlat amb Coral Vázquez, coordinadora de projectes de Càritas de l'Anoia Segarra, dins de Càritas Diocesana de Vic. Sobretot ens ha presentat i ens ha recordat el que és la llar d'acollida a dones víctimes de la violència masclista, moltes vegades amb els seus fills i filles, i en molts casos segur que històries amb nadons acabats de néixer, fins i tot en algun cas pot passar, no?
I tant, i tant. I dones embarassades, i sí, nadons, sí. Sovint.
Bé, doncs molts ànims amb aquesta feina i enhorabona perquè és un treball molt important. És un treball sobretot pensat per erradicar aquesta xacra que és la violència masclista, com tot tipus de violència, i també per donar sortida a persones que pateixen. Que vagi molt bé i endavant amb la vostra feina. Tindrem ocasió de tornar-ne a parlar. I salutacions avui especialment a Vic, que acollirà aquest proper 18 d'abril, com dèiem, la trobada general de formació de Càritas Catalunya. Una abraçada.
Moltes gràcies. Una abraçada, bona nit i gràcies pel vostre interès.
Adéu-siau.
Adéu.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
El president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, va ser nomenat nou coordinador de la Comissió de Comunicació de Càritas Espanyola en la darrera reunió celebrada pel Consell General de l'entitat a nivell estatal, celebrada els dies 19 i 20 de desembre. Roig, que ja formava part d'aquesta comissió des de feia dos anys, substitueix Carlos Saures, president de Càritas Aragó i La Rioja. Com a coordinador d'aquesta comissió, l'actual president de Càritas Catalunya també formarà part de la permanent de Càritas Espanyola, que és el màxim òrgan executiu d'aquesta confederació. La Comissió de Comunicació és un dels ens consultius formats per directius de diferents càritas diocesanes de l'Estat i té com a objectiu principal la valoració i l'aprovació provisional de les estratègies comunicatives. La ratificació s'efectua a la comissió permanent. Entre els temes més destacats que es treballen en aquesta comissió hi ha la campanya institucional, les campanyes específiques, com ara treball decent, persones sense llar o compartint el viatge, entre d'altres, l'estratègia de comunicació digital, la planificació de la difusió d'estudis, les accions comunicatives efectuades a través dels mitjans de comunicació i la incidència política, entre moltes altres àrees de treball. L'equip diocesà de Càritas d'Urgell i Grapats, treballadors de reinserció laboral i treballadors de diversitat funcional, es van aplegar el divendres 20 de desembre a la nau de la Seu d'Urgell per compartir el dinar nadalenc que, per segon any, es du a terme. Els gairebé 40 treballadors van estar acompanyats pels membres de l'equip directiu de Càritas Diocesana. Al voltant de la taula van compartir un esplèndid dinar que ells mateixos van cuinar i van preparar i que va agradar molt a tots els presents. La vaixella va ser facilitada pel projecte de Grapats de lloguer de vaixelles per apostar per una ecologia integral que també forma part dels àmbits que treballa Càritas d'Urgell i la mateixa empresa Grapats, no utilitzant cap plàstic en el dinar de Nadal. Jaume Mayoral, delegat episcopal de Càritas d'Urgell, va adreçar unes paraules sobre el sentit de ser i fer família com a veritable missatge del Nadal cristià. També el director de Càritas, Josep Casanova, en el brindis va oferir un missatge de sentit de treball en equip que és el que han de dur a terme tant els agents de Càritas com els treballadors del projecte laboral de Grapats i va agrair l'esforç de tots els presents arribats des de centres diocesans de Càritas d'arreu del territori diocesà, la Seu d'Urgell, Balaguer, Tremp, Viella i Puigcerdà. A les postres no hi van faltar els torrons, el tronc de Nadal i també un seguit de Nadales que van cantar tots els presents en un clima d'amistat i germanor. Tot seguit es va fer la fotografia de família i, per acabar, es van felicitar pel Nadal i pel nou any. Seguim repassant l'actualitat en aquesta primera edició de l'any 2020 de la veu de Càritas. Càritas Diocesana de Lleida celebrarà el 18 de gener la seva assemblea general amb el lema Implicats en un somni comú. La trobada tindrà lloc al Col·legi Episcopal de la capital del Segrià. L'assemblea començarà a les 9 del matí amb l'acollida i a 9:45 es farà la benvinguda i la presentació. A 10:45 tindrà lloc la xerrada titulada El valor del comú, a càrrec de Juan José López de Càritas Espanyola. Després d'una pausa arribarà el torn de fer públic els resultats de l'enquesta que Càritas Diocesana de Lleida ha fet les darreres setmanes. A continuació tindrà lloc una taula rodona sobre el diàleg en relació amb la participació, l'acompanyament i la vinculació. Més tard es farà la votació dels candidats a formar part del Consell de Càritas Diocesana de Lleida. A 2:45 de la tarda es farà una celebració de la paraula i després del dinar hi haurà el reconeixement del voluntariat. I els 83 contenidors de recollida de roba de la xarxa de 9 grapats de Càritas d'Urgell han viscut un canvi d'imatge que s'ha anat duent a terme els últims mesos. Una xarxa de punts en els quals la imatge de Càritas, situada en 45 poblacions diferents, s'ha transformat i s'ha unificat. Com a colofó d'aquest canvi d'imatge, integrant també la seva incorporació en els dos nous portals del web de 9 grapats i grapats, s'ha realitzat un nou vídeo que busca promoure la captació de roba i la difusió del projecte. Els contenidors són peces clau del projecte de reciclatge tèxtil. El volum captat de roba en els 12 mesos entre l'agost del 2018 i l'agost passat puja a 374.000 quilos. Una xifra, aquests 374.000 quilos, que representa un increment de del 15% en relació amb el mateix període de l'any anterior. El treball i l'efectivitat del projecte queda patent en el fet que recentment l'empresa 9 Grapats ha obtingut la llicència d'operador de residu tèxtil a l'Agència de Residus de Catalunya. Així doncs, la finalitat del vídeo editat, titulat darrere del contenidor de Càritas, és doble: fomentar el bon ús del contenidor i donar a conèixer la seva utilitat, que tant benefici aporta al reciclatge de residu tèxtil. Una part de la roba recollida entra de nou en el circuit d'un ús de segona mà i l'altra és reutilitzada a través d'empreses especialitzades. El vídeo ja està disponible a les xarxes socials i està obert al seu ús per a entitats públiques amb conveni amb 9 grapats, per a tallers escolars, estants de fires sectorials i també per difusió en mercats o fires.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel. La veu dels testimonis.
Fem un petit salt enrere en el temps, però de fet no és enrere, perquè la il·lusió dels Reis continua ben viva. Us ho expliquem. Es tracta de connectar amb les històries personals que viuen molts nens i nenes a casa nostra i a tot arreu, coincidint amb la nit de Reis, la nit de dilluns passat, dia en què no vam tenir programa, però que volem reviure avui. La veu dels testimonis té, doncs, aquest nom propi, el dels infants. L'entrega de cartes al patge reial que fan els infants de Glamparetes és una activitat organitzada per l'Hotel Arts, que alhora és una entitat amb cor que col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona des de fa molts anys. L'acció consisteix que els infants i les seves famílies fan lliurament de la carta al patge i després es duen a terme diverses activitats. Ha estat amb aquests nens i nenes i amb tota l'activitat Jordi Julià, de l'equip de comunicació de la mateixa Càritas Diocesana de Barcelona i també responsable de les seves publicacions. I l'Ampareta, recordem-ho, és un centre on els infants es troben com a casa, un centre obert que va néixer com un projecte comú de les parròquies de Sant Miquel del Port i Santa Maria de Cervelló de la Barceloneta, a la capital catalana, ara fa més de 20 anys, el 1996. Des d'aleshores no descansa mai. Es fa un acompanyament integral i es vetlla per garantir a aquests nens i nenes un desenvolupament personal i educatiu. des d'aquesta activitat de Glampareta. Ens acompanya, doncs, avui el Jordi Julià. Li donem pas. Jordi, bona nit i bon any endavant amb la teva crònica i les teves entrevistes a nens i nenes.
Bon vespre. Som a la nit de Reis i els nens i nenes del centre de Glamparetes ja han entregat la carta als patges. Ara mateix parlarem amb alguns d'ells. Primer parlarem amb l'Aia. Aia, bona nit.
Bona nit.
Explica'm una mica, què has demanat per Reis, què esperes per aquest any 2020?
He demanat dos slimes i un tub de tigre per mitjans, per tothom i algunes coses més.
Perquè els regals que demaneu són per tot el centre de Glamparetes?
Sí.
Perquè després els feu servir per les activitats, suposo, que feu durant les tardes, etcètera, no?
I m'agradaria molt tindre alguna cosa més.
I després els Reis vindran a veure-us al centre?
Sí.
I et fa il·lusió? Ja ho has vist altres vegades o és el primer cop que ho veuràs?
No, ja l'he vist moltes vegades, però em fa molta il·lusió.
Molt bé, gràcies. I després tenim a l'Aia. Perdoneu, sí, a la Llurra, perdó. Explica'ns una mica, què has demanat per Reis?
Pues he demanat algunes coses, per exemple, he demanat uns pups i slime, una mica de roba i més coses.
I creus que t'ho portaran tot?
No ho sé.
T'has portat bé aquest any 2019?
Sí.
Molt bé, o sigui que en principi el Reis et portarà moltes coses, no?
Sí.
Molt bé. És el primer cop que vens a donar la carta al patge o ja havies vingut altres anys?
És la primera vegada que vinc aquí.
T'ha fet il·lusió? Has parlat amb el patge? Què t'ha dit?
Pues que com et dius, quants anys tens, que et portaràs bé, i em fa molta il·lusió estar aquí i m'ha agradat molt.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Esperem que els hi portin molts regals als Reis. Doncs ara que hem parlat amb els nens, parlarem amb les seves mares. Primer parlarem amb la Hanna. Hanna, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes.
Explica'm un cop, ¿cómo es la primera vez que venís a un acto como estos o ya habíais participado otros años?
No, participado por dos años, año pasado y este año también.
¿Y cómo creéis que este acto beneficia a vuestros hijos? ¿Creéis que están contentos? ¿Habíais participado otras veces fuera del centro de Glamparetes?
Sí, están contentos. Celebramos dos veces en el Caritas, año pasado, este año. De verdad, los niños están contentos.
¿Y qué más actividades hacéis en Glamparetes? Además de hoy es un día especial porque traemos la carta a los Reyes Magos, pero normalmente, ¿qué actividades hacen los niños?
Hacemos varias actividades. Hacemos el nadar y el básquet, jugar el básquet y salidas y comida y muchas, varias manualidades, varias cosas.
Muy bien. Y ahora vamos a hablar con Halima. Explícame, Halima, ¿es la primera vez que vienes a una fiesta como esta o ya habías venido otros años?
No, tengo 13 años con el Parcaretas, con niños, siempre muchas cosas bien y mis hijos también contentos con el Caretas.
Porque supongo que además de las ayudas que podéis recibir de Cáritas, pues más del día a día, ayudas pues para tirar adelante, actividades como esta que son más de para diversión de los hijos también son importantes.
Sí, siempre muchas cosas, varias muchas cosas, por ejemplo, actividades del los niños del nadal, del piscina, del fútbol, de muchas cosas, varias muchas cosas del Cáritas. Los niños contentos con Caretas.
Los niños han pedido cosas a los Reyes. ¿Usted ha pedido alguna cosa para los Reyes?
Por Reyes, no. Siempre ellos saben todas las cosas. ¿Qué falta niños?
Sí. Pues ha pedido mi madre que nos ha acordado salud y felicidad.
Muy bien, que esto es lo más importante también, ¿no?
Gracias por todo.
Muy bien, pues muchas gracias. I després de sentir a les famílies, ara anem a parlar amb el Marc Badia, que és educador de l'Espai Familiar Glamparetes. Hola, Marc, bona tarda.
Molt bona tarda.
Explica'ns una mica, aquestes activitats tenen una particularitat, és que no només venen els nens, sinó que també les famílies participen en l'activitat. Quina importància creieu que té el fet de que pares i mares també acompanyin els fills, doncs, a entregar la carta als Reis?
Clar, ja fa un any que estem iniciant el projecte amb famílies i trobem molt important que puguin venir també totes les famílies respectives de cada infant, no? Llavors, ells també així donen importància, valoren una miqueta tota l'activitat que portem fent durant anys amb Nutelars, i bueno, és una cosa molt significatiu.
Perquè avui els nens entreguen la carta als patges i el dia 9 de gener crec que els Reis són els que venen a portar-los els regals que han demanat.
Exacte. Durant l'any l'Hotelars va col·laborant amb nosaltres, ens dona pícnics pels casals d'hivern i d'estiu. Llavors, quan arriba l'hivern i el Nadal, venim aquí a fer entregar els patges a la carta, i el dia 9 venen ells al nostre centre i allà fem tot el tema dels regals.
Doncs li estàvem preguntant al Marc quina importància té l'oci més enllà, doncs, de cobrir necessitats bàsiques com l'habitatge, l'alimentació o tenir una feina. Quina importància té el fet de fer activitats en família i que els nens puguin tenir doncs, activitats amb els seus pares i mares?
Clar, partint de que els infants aprenen a través del joc, interpretem que l'oci és vital per ells, tant per ells com per les famílies. Nosaltres tot ho fem a partir del joc, és així com aprenen, com gaudeixen del dia a dia. Després aparquem els problemes, vale? S'atenen d'unes altres maneres, tant com el que tu dius, l'habitatge, la feina, però nosaltres aquí, a part de treballar aquests conceptes, ens dediquem al tema d'educar i educar a través de l'oci. Llavors les famílies això ho veuen i gaudeixen amb nosaltres, ja siguin menjats, amb activitats, amb pistes, fent esport, vida saludable. Al final l'oci és la clau.
I el que era molt important que m'han explicat és que tots els regals que els nens demanen no són regals individuals per ells, sinó que són regals pel centre, el Gran Paret, és a dir, que són regals compartits. Quina importància té això en el grup?
Clar, exacte, pensem que els nanos, com a tal, són egoistes, ells tot ho volen per ells mateixos, nosaltres aquí treballem la cooperació, no? El compartir, col·laborar, i a l'estar dividits per sales, el que fem és fem una carta als Reis, però que cada infant pugui gaudir del mateix joc. Llavors, o jocs de taules, o jocs que puguem gaudir tots junts.
Algun desig de Reis per aquest 2020 pel centre Gran Paretes i pels nens que hi participen?
Bueno, des de Gran Paretes suposo que demanem una millora en tots els aspectes i tirant sempre cap a la felicitat i la salut, no? Els diners, mira, són importants, però al final hem de ser feliços i gaudir del dia a dia i trobar-nos el més còmode possible.
Perfecte, doncs moltes gràcies. I després de conèixer tota l'activitat, ara que ja ho hem llestit, anem a parlar amb els responsables de muntar doncs, tota aquesta festa. En aquest cas estem amb el Jordi Sala, que és responsable de recursos humans de l'Hotelars, i amb la Sílvia Reventós, que també és membre de l'equip de recursos humans. Bona tarda, bon vespre.
Què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Expliqueu-me, avui hem participat en l'entrega de cartes dels nens en el Patge Reial. Aquesta activitat, des de quan la porteu, la dueu a terme?
Doncs aquesta activitat fa part de la col·laboració que fem amb Gran Paretes, que des que estem amb Càritas va ser un dels primers centres amb els que vam col·laborar. Jo diria que pràcticament des que vam començar amb Càritas, que va ser el 2005.
A més d'aquesta activitat, participeu en moltes altres coses, participeu en la Festa de Gent Gran, Festa de Primavera. Quin valor afegit creieu que té participar en totes aquestes accions que tenen una vessant social?
Mira, nosaltres formem part de la marca Ritz-Carlton, que està dins Marriott, i tenim molt clar que un dels principis fonamentals de la nostra organització és el que podem fer per la nostra comunitat. Llavors, creiem que satisfà perfectament les necessitats de servei que tenim, no només treballant a l'hotel, sinó també fent alguna cosa positiva per la comunitat. I per tant, forma part del nostre ADN el fet de saber que les persones que treballem aquí tenim un objectiu social a part d'un objectiu de feina, no? Aquest objectiu social és perfectament compatible amb el servei que proporcionem, doncs, el dia a dia als nostres clients.
I ara preguntem a la Sílvia. Molts anys has estat coordinant aquestes accions, tant la repartida dels patges, les cartes als patges, com després el dia 9, que part dels treballadors de l'hotel venen a portar els regals als nens. Com ho coordineu? Quina experiència t'emportes d'aquests anys d'haver organitzat d'aquesta manera?
Home, doncs és una experiència molt emocionant, perquè és fer arribar la màgia i el servir als altres, no? Tant com fem aquí a l'hotel, doncs ho traiem fora de l'hotel. I saps que tens un equip a darrere, que tothom ajuda, tots els regals, tothom està involucrat, totes les divisions de l'hotel participa generosament, no? Perquè aquests somnis es puguin complir, i uns quants representants ens anem a Gran Paretes i aquell dia ho celebrem junts amb els joves, amb els nens, i vivim aquesta màgia. Realment ets un mes, no?
Perquè els oients ho entenguin, tots els treballadors que participen en aquestes activitats ho fan de manera voluntària, és a dir, vosaltres oferiu a tot l'equip de hotelars i ells mateixos són els que proactivament doncs es sumen. No només és una acció que beneficia els nens perquè al final doncs estan participant en una activitat, sinó que també entenc que els treballadors creieu que hi ha un valor afegit en aquesta acció per part d'ells.
Sí, és una mica el que explicava el Jordi, no? Que com a empresa, com a marca, realment aquest és un dels nostres valors, un dels nostres puntals, però també quan nosaltres fem alguna cosa pels altres també rebem moltíssim, i realment tothom, des de totes les divisions, tothom està disposat a participar organitzant el que sigui, una tòmbola, un concurs de galetes, un concurs de pastissos, una rifa solidària, i no només a organitzar-la, sinó després a participar d'aquesta rifa aportant, i que aquesta és l'última recompensa, no? Veure les cares dels nens, i bueno, és impagable, la veritat. El dia d'avui és molt bonic, i el dia 9 l'emoció la tens molt més a sobre perquè vas allà i és quan tot passa.
I com a última pregunta pels dos, molts dels nens demanaven joguines, etc, però un nen ho deia, diu, el que necessitem és salut i que les coses vagin bé. Què demaneu en aquest any 2020 o què demaneu que us portin els Reis?
Bueno, jo crec que els Reis els hem de demanar seguir disfrutant del privilegi que significa formar part de, en aquest cas, d'un entorn laboral com el que tenim, però alhora ajudar a que, seguir ajudant a que l'entorn, la comunitat, es pugui beneficiar de la situació de privilegi que crec que disfrutem treballant en un hotel on el treballem. Si això ho podem complir i mica en mica podem seguir posant el nostre gra de sorra en què la comunitat i la societat pugui ser millor, crec que ja hem aconseguit molt.
Una cosa a afegir?
Home, res més, m'ho he posat molt difícil. No, em sumo amb aquest desig. Tant de bo no ho haguéssim de fer.
Doncs moltes gràcies als dos i un bon Nadal també i uns bons Reis.
Igualment, gràcies.
Moltes gràcies per aquest testimoni tan divers, múltiple i sobretot infantil i ple d'il·lusió que ens has ofert des de Gran Paretes i des de l'equip de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi i Julià. Fins aviat. Seguim des de la veu de Càritas.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
L'Església celebrava ahir la festa del baptisme del Senyor. És per això que us proposem compartir uns minuts amb nosaltres un tema musical. És la cançó Ja no sóc esclau, una versió en català interpretada pel grup Worship.cat, format per joves de diverses diòcesis amb seu a Catalunya. En aquest cas, sonaran amb la instrumentació adequada les veus de Jordi Massagú i Carla Massagú a partir d'un tema de Bethel Music titulat en anglès No Longer Slaves.
Amb una melodia tu m'has deslligat, m'abraces amb una cançó. M'has alliberat dels meus enemics, has fet fugir les pors. Ja no sóc esclau de la por, sóc un fill de Déu. Ja no sóc esclau. Des des del ventre mater he estat escollit, amb amor m'has cridat per nom. He nascut a nom, a casa he tornat, la teva sang em corre per dir. Ja no sóc esclau de la por, sóc un fill de Déu. Ja no sóc esclau.
Dijous, des de les 10 del matí fins a 11:45 del matí, a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, al costat de la catedral i de l'arcabisbat, es farà una sessió informativa sobre voluntariat. Dissabte vinent, des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, se celebrarà a Lleida l'Assemblea General de Càritas Diocesana de Lleida. I acabem aquest resum de previsions recordant que aquest proper dissabte comença la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians. És un moment molt important per compartir entre els creients en Jesucrist a través de diverses confessions el compromís comú de la caritat. Sabem que es fa, però potser cal avançar més en aquest terreny, el de la caritat, amb aquesta setmana, aquest octavari, en què molts cristians pregaran junts i també compartiran experiències viscudes des de diferents sectors, però també compartides en comunió.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Fins aquí aquesta edició de la veu de Càritas, amb una mica de retard, perquè dilluns passat era festa, l'Epifania del Senyor, hem estrenat l'any 2020. Gràcies per la vostra companyia, us desitgem, naturalment, el millor. per aquest any. I acabem també recordant que una previsió important serà la celebració a Vic el proper 18 d'abril de la gran trobada bianual de Càritas Catalunya. Molts es preparen des de diferents diòcesis per fer realitat el somni compartit d'una jornada de fraternitat. Salutacions del Toni Huguet avui a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Us esperem novament el proper dilluns, com sempre a les 8 del vespre aquí a Ràdio Estel. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.